Molt bona tarda, planetaris. Benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el vostre programa de cine. No podran nosaltres la kriptonita, perquè aquests supermans de Planeta Cinema arriben amb ganes de parlar de cinema, del món del setè art i fer posar-los una molt bona estona. A on? Doncs a Ràdio Vallromanes. On, si no? Endavant, Vairal! I per començar aquest programa amb tanta energia, venint del planeta de Krypton, lògicament, doncs tenim, lògicament, el gran David Mairal. David, molt bona tarda. I també tenim l'expert en ficció nacional i un autèntic superman que es diu Ferran Perica Ramos. Ferran, molt bona tarda.
Bona tarda. No sé si tant, superman. Em conformo un ser de carn i os, amb defectes i virtuts que tothom té. Mm. I això sí, on has encertat de ple és amb aquesta energia, no? Que és la que volem transmetre, com sempre, a través del 94.4 FM a tots aquests estimats planetaris, seguidors de Planeta Cinema 2.0, que, com bé saps, ens segueixen sempre a través de Ràdio Vallromanes, però també de redes socials i de tecnologia 2.0.
Doncs sí, la veritat és que Ferran Periques és un home fort, però tampoc ha estat tan sapat com Henry Cavill, que durant 6 mesos va tindre que ingerir 5.000 calories al dia per posar-se la musculatura i convertir-se en el Superman d'aquest Hombre d'Acero, del qual, lògicament, en parlarem més endavant. Perquè si la setmana passada vam fer una prèvia, avui hem pogut visualitzar el film i en farem un tastet de les impressions d'algun dels cronistes del programa. Dit això, tenim molt més continguts, o sigui, jo crec que és hora de parlar, d'anar una mica per feina, no?
Sí, anem per feina perquè hi ha continguts interessants, hi ha propostes que aquest programa sempre troba pel camí, durant aquest viatge estel·lar que fem a través de la nostra nau, i per tant és moment d'engegar reactors i dir allò que tant ens agrada, que és, davant les estrenes de la setmana!
Will Smith i el seu fill estrenen After Earth,
film de ciència-ficció que va suposar un fracàs del Príncipe de Bel-Air als Estats Units d'Amèrica i que parla de la migració dels terrestres a Nova Prime, el nou planeta on els terrestres instal·len la seva llar després d'exterminar la Terra. La primera dona saudí que filma un film, i el nom d'aquest és La bicicleta verde.
Una pel·lícula que parla sobre la infància de Wadba, una nena de 12 anys, i que és la història de, com hem dit, la primera dona que fa una pel·lícula a Aràbia Saudí, i que des d'aquí diem que és força recomanable, i que el que és curiós d'aquest cas és que és una pel·lícula que no es podrà estrenar en els cines d'Aràbia Saudí perquè allà els cines són il·legals. Dit això, què més tenim? Doncs jo crec que tenim una pel·lícula més divertida, oi, Ferran? Perquè tenim una comèdia americana.
Doncs sí, amb Owen Wilson i Vince Vaughn, que treballen ara a Google sent Los Becarios, una comèdia ambientada en el món de l'empresa online més famosa del món, i on dos venedors de l'era analògica es convertiran, doncs, en venedors digitals de l'era 2.0. És a dir, Owen Wilson i Vince Vaughn, aquests dos actors que realment col·leccionen bons moments, moments de somriures, que treballen plegats en aquesta, en aquest film que es diu Los Becarios, i on Google es converteix en el gran protagonista, que bé, que et donem més detalls també, crec que podem oferir petits detalls de la importància que té aquesta marca dins de la pròpia pel·lícula, i que tu, Joan, en aquest cas, que has pogut visualitzar aquest film, ens farà 5 cèntims més endavant. Sí. Perquè ara sí, crec que és moment d'encetar de començar aquest Planeta Cinema 2.0, i avui, que tenim força continguts, hem de dir que ho farem per parlar de quina pel·lícula, Joan. No, perdó, hem de començar, em sembla, si no m'erro, pot ser destacant una pèrdua també avui?
Sí, destacarem una pèrdua que més tard donarem amb el nostre homenatge
particular
i musical. El dijous passat ens va sobtar la notícia de la mort de l'actor protagonista de la sèrie Los Soprano, una de les grans sèries més famoses de la història de la televisió.
Estem parlant de James Gandolfini, que bé, va donar vida al protagonista d'aquesta sèrie, d'aquesta saga, i que va deixar, doncs, una una petjada força grossa i que va tocar el cor de molta gent que era seguidora d'aquesta sèrie. Qui més qui menys, encara que no veies la sèrie, sabia qui era el seu personatge, Tony Soprano, amb una sèrie, doncs, com hem dit, que va agradar i que va tenir molts seguidors, tot i que aquí a Planeta Cinema potser no vam fer tot el ressò que caldria, també s'ha de dir.
També cal dir que s'havia acabat la sèrie com vam començar.
Però també, no, vull dir, quan parlem, normalment no només parlem d'actualitat, sinó que també ens remolquem a aquelles sèries que han marcat un abans i un després. Des d'aquí no li traiem aquesta, diguéssim, aquesta qualitat, no li traiem aquests mèrits, però sí que és cert que amb la gran quantitat de sèries que tenim avui dia i sèries que han quedat en el calaix de sèries passades amb molt de mèrit, doncs potser no vam fer prou esment d'aquesta gran sèrie que és Lo Soprano, però en tot cas tindrem ocasió d'entrar-hi més deniment més endavant. Ara sí, jo crec que sense més dilació podem començar jugant amb el primer film que detallarem a continuació. I quin és?
Doncs és una comèdia romàntica que forma part d'una trilogia, és el final d'una trilogia romàntica d'una parella que es coneix i que per circumstàncies de la vida doncs acaben el seu destí sembla que estigui unit a través d'una història romàntica on sobretot el diàleg té molt a veure. Teníem primer Antes de l'amanecer, després vam tindre Antes de l'atardecer i ara tenim Antes del anochecer.
Ya, pero ¿qué hacemos? ¿Despertarlas?
No sé.
¿Sabes qué haremos cuando volvamos al aeropuerto? Las vemos.
No las veremos.
Probablemente.
Vale.
No corráis tanto.
¿Y cómo os conocisteis?
Nos conocimos hará 18 años y digamos que nos 18. Enamoramos. Y una década después nos encontramos.
No. Tú escribiste un libro, yo me enteré y fui a buscarlo. ¿Vale?
Es muy romántica.
Si ahora nos encontráramos en un tren, ¿te pondrías a hablar conmigo? ¿Me pedirías que me bajara contigo?
Pues claro.
En este lugar hay tantos miles de años de mitos y tragedias que pensé que ocurriría algo trágico. Sigue ahí. Sigue ahí. Se fue. ¿Te comes a las chicas con los ojos?
No me las como con los ojos. Yo les hago el amor con mis ojos.
Oh, vaya, estoy con un adolescente norteamericano.
¿Dónde está mi equipo?
Me siento cercana a ti.
¿Sí?
Pero a veces siento que tú respiras helio y yo oxígeno.
¿Por qué lo dices?
Por vosotros. Quería que dijeras algo romántico y la has fastidiado.
Eres la puñetera alcaldesa de Locolandia. ¿Lo sabías? Lo eres.
Así es como empiezan las rupturas.
Oh, por Dios. Te aseguro que ese chico al que apenas recuerdas, el dulce y romántico que conociste en el tren, soy yo. ¿Cómo puede ser que me atraiga tantísimo a esta mujer?
¡Suéltame!
Antes del anochecer, aquesta pel·lícula dirigida per Richard Linklater i protagonitzada sobretot perquè són els que porten pràcticament el pes de la pel·lícula. D'una banda tenim a Ethan Hawke i per altra banda tenim a Julie Delpy. Aquests són els actors protagonistes que es passen pràcticament tota la pel·lícula parlant, però a través d'un toc així desenfadat però sense perdre profunditat, de temes de la vida, de la mort i de la seva relació. Una relació que ha començat a través de una trilogia involuntària, perquè la primera pel·lícula ja fa més de 20 anys, i ha sigut una manera com d'explicar una història cronològicament de manera real. És a dir, que els anys que passaven en la pel·lícula passaven els personatges a la vida real, i és com si d'alguna manera haguessin pogut viure de primera mà la història d'amor d'aquests personatges. A través de les pel·lícules l'hagin pogut viure com si fos una vida normal, com si fóssim personatges de la nostra vida, no? I la veritat és que, a més, amb una pel·lícula que sobretot la majoria són dividida en seqüències que estan moltes vegades en temps real, és a dir, que són de llargues converses que vull dir que justament el tempo real de la pel·lícula seria similar al tempo real del que estem veient de metratge, però realment, tot i que té unes elipsis, més o menys aquest seria més o menys el concepte de la pel·lícula. Què m'ha semblat a mi la pel·lícula? Jo m'ha semblat una pel·lícula força interessant, fos interessant, però que crec que en algun moment potser hagués retallat una mica el metratge. Trobo que de vegades els diàlegs són molt bons, però de vegades de tan bons que són o fan que es pugui recrear massa amb ells, no? I és cert que és la seva gran
virtut
del film, la que més explota, però de vegades penso que potser el film, si l'hagués tallat una mica, encara que hi ha escenes que estan molt bé, la pel·lícula hagués guanyat molt més en ritme i hagués anat més de cara a barraca, diguéssim. Dit això, trobo que és una pel·lícula molt interessant, molt ben interpretada pels seus actors, dos actors protagonistes, amb un Charlie Carter que sap filmar molt bé els actors i sap dirigir-los, que això és també molt important, amb un director, saber dirigir els actors, i per la resta un bon guió que llueix bastant bé, i jo li donaria entre un 6,5 i un 7 a aquesta proposta, que és una comèdia romàntica diferent, no s'espera una pel·lícula com les de unes americanes tipus... Querido John no és Querido John, no s'assembla gens a Querido John, ni tampoc una comèdia romàntica a l'estil, no sé, de la Drew Barrymore o de la Catherine Hale, no és aquest estil, és un altre estil, molt més, de vegades una mica més filosòfic, diguéssim, potser una mica més intel·lectual, però crec que pot arribar a tots els públics, tot i que de vegades puguin trobar-la una mica feixuga. Tot i això, li trobo un 6,5, un 7, perquè és una proposta molt interessant, una pel·lícula romàntica diferent i que surts amb bon sabor de boca. La veritat és que és una bona proposta.
Doncs aleshores t'has de mullar. 6,5, 7, en què quedem?
Va, li donarem un 7.
Perquè n'hi va haver un que entre 4,5 i 5 aprovava. Saps què vull dir? No és el mateix 4,5 que 5.
D'acord, li donaré un 7. Va, li donaré un 7.
Bueno, doncs aquesta proposta de mestre Joan Boté en aquest primer film que hem encetat, amb el que hem encetat Planeta Cinema 2.0. I ara, doncs, crec que és moment, Joan, de què?
De l'homenatge que hem parlat abans de James Gandolfini i que posarem a la cançó de Los Soprano. Lògicament, la cançó encobria els títols d'aquest Los Soprano, que es diu Walk This Morning. Així que, endavant, Mairal! Woke up this morning, got yourself a gun. Mama always said you'd be the chosen one. She said one in a million, you got to burn the shine. But you were born under a bad sun with a blue moon in your eyes. And woke up this morning, all that love had gone. Your papa never told you about and wrong. Hey, but you're looking good, baby. I believe that you're feeling fine. Shake my body, moan under a bad sign with a blue moon in your eyes. So sing it now. Woke up this morning. Down, Lord above, things ain't been the same since the blues walked in a town. Hey, but you one in a million, 'cause you got that shotgun shine. Shave my body, bone under a bad sign with a blue moon in your eyes. So sing it now. Woke up this morning, got a blue moon, got a blue moon in your eyes. So sad, goddamn shave my body. Walk This Morning, la cançó de Los Soprano que obria aquesta sèrie de la HBO. Que bé, James Gandolfini, la veritat és que va ser un secundari que vam veure en moltes, moltes pel·lícules. L'última va ser, de fet, La noche más oscura. També tenia un paper secundari i crec que encara en tenim algunes que es tenen que arribar a estrenar a les nostres pantalles, com l'increïble Bar Wonderstone, amb Steve Carell i Jim Carrey, que si no m'equivoco també té un paper. I anirem veient aquest rostre que ha fet realment tant i tantes pel·lícules, i amb un físic també inconfundible, i era sobretot un gran actor, un gran actor que des d'aquí li donem aquest homenatge a Tony Soprano, a James Gandolfini. Dit això, jo crec que és hora de repartir premis, oi Ferran?
Doncs sí, hi han coses a destacar a nivell negatiu, però també n'hi han per destacar. Per quan es fan bé les coses, s'han de dir, aquí ho volem dir, i per tant volem compartir amb els nostres estimats planetaris els Oscars de la setmana.
Així que anem amb els Oscars planetaris.
Amb un Oscar.
Amb un Oscar tenim que a Andalusia anar al cine ara mateix desgrava. Per lo vist, gràcies a una iniciativa que farà l'Ajuntament d'Andalusia, et desgravarà la regressió de la renta si vas al cinema. Una interessant proposta que bé, és bastant discutible, no sé si seguiran altres comunitats autònomes, però és una manera que té la comunitat autònoma d'Andalusia una mica d'ajudar a els donar el seu granet de sorra, doncs, a la factoria cinematogràfica d'aquest país.
I a la cultura, que ve a la fi.
I al cap i a la cultura.
Veurem quina és la resposta de la societat, de la gent, en aquest cas Andalusia, i com bé dius, estarem atents per si aquest model reprodueix i funciona a Andalusia, que es pugui portar, per què no dir-ho, doncs aquí a Catalunya o altres comunitats autònomes. Dit això, passem al segon, per dir, amb dos Oscars.
Doncs tenim la presentació que va haver dimarts de Turbo, la pel·lícula Turbo de DreamWorks, a Barcelona. Una estrena mundial, presentació mundial de la pel·lícula, que va reunir els actors que doblen la pel·lícula a la versió original. És a dir, que teníem amb un fotocall a Ryan Reynolds, a Samuel L. Jackson, a Ben Stiller, entre molts altres. Realment va ser un autèntic luxe que va tindre lloc als edificis del fòrum i que van cobrir dos o tres medis el que seria el tema d'entrevistes, però el fotocall va estar obert per tots els que volguessin gaudir d'aquestes estrelles internacionals al nostre país i sobretot a Barcelona, que gairebé no venen mai a Barcelona. Si tenen que vindre, com va ser el cas de l'Home de Acero, venen a Madrid.
Sí. Cada vegada es van retallant les aparicions, opten per acudir a la capital d'Espanya, que és on es fan les promocions a major escala, a molta major dimensió que la que puguin donar o es pugui dur a terme aquí a Barcelona, on és tot molt més auster, i per tant vam poder veure no només, com vas dir, de Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson i Ben Stiller, sinó que també doncs, va aparèixer la parella de Ryan Reynolds, Blake Lively, que recordem no formava part del fotocall, però va acompanyar el que és la seva parella.
Sí, no va sortir el fotocall, però realment sí que el va acompanyar Blake Lively a Barcelona a la seva parella, que és Ryan Reynolds.
Exacte.
I
perdona,
també va donar exacte, molta rumorologia si sortiria o no sortiria. Al final
doncs
no
recordem que Blake Lively era una de les protagonistes de la sèrie Gossip Girl i que hem pogut veure també en algun film.
Com aquest, Salvajes.
Exactament, com Salvajes aquest darrer any. I a més també, si no m'equivoco, també hi havia l'actriu Michelle Rodríguez. Que aquesta última assistència l'hauríem de confirmar perquè estava prevista la seva arribada a Barcelona. Recordem que es va donar molt, sobretot molt a conèixer primer per la saga A Todo Gas i després per la seva aparició a una sèrie tan important com va ser Lost, com va ser Perdidos.
Sens dubte, això us té que acabar de confirmar, tot i que sabem que Miquel Peña, director de la pel·lícula, lògicament també hi va en sèrie, però tenim que encara de confirmar l'assistència de Michelle Rodríguez. Però sí sabem que va estar Ben Stiller, Samuel L. Jackson i els citats anteriorment. Bé, una gran festa per al cine, que a més també va tindre una actuació de la cantant Soraya, també en el fotocall, o sigui, un autèntic show com els que es fan a Madrid, però que, cosa estranya, es va fer aquí a Barcelona.
I amb tres Oscars,
doncs Warner Bros. Es planteja rebaixar el preu dels cines. És aquesta la proposta que vol fer amb les altres distribuïdores d'arribar a un consens entre totes perquè es baixin els preus, perquè si no la gent no va al cine, i des d'aquí ho apoyem lògicament, perquè tenen que baixar els preus perquè la gent vagi al cinema, lògicament.
Ho vam parlant aquí, ho hem parlat per activa i per passiva, i sembla ser doncs que en aquest cas Warner Bros, que jo m'atreviria a dir que és una mica la referència a dia d'avui en quant a les distribuïdores, doncs ha proposat una mesura que, per altra banda, jo crec que és molt, permeteu-me l'expressió, que imperi el sentit comú, no? En temps on tothom pateix, on tothom li costa arribar a final de mes i on cada vegada més es destaca que la gent no va al cinema. Però és que realment, siguem conscients, fem una reflexió profunda amb la situació actual, és necessari anar al cinema? Aquests preus es pot permetre un anar al cinema i anar en família, com es feia abans fa uns anys? La resposta és no. I per tant, Warner Bros, apoyem des d'aquí aquesta causa, el fet de plantejar amb un consens amb el resta de distribuïdors, que no és competència deslleial, no és que Warner Bros tiri per la tangent i baixi dràsticament els preus, sinó que busca un consens. Per tant, és bo que tothom s'impliqui, que pactin uns preus interessants per tots i que, bé, que puguin arribar a un acord que satisfagi doncs els consumidors, que al cap i a la fi és per qui es fa la indústria del cinema i per qui es creen pel·lícules, perquè els consumidors puguin anar a sales de cinema i rentabilitzin tota la inversió realitzada, no?
Lògicament, lògicament, i des d'aquí doncs recolzem absolutament doncs aquesta mesura que ha fet a Warner Bros. Pel que el fa al Reis i de la setmana, és un tema que sí que tu volies comentar precisament, Ferran.
Sí, és un tema que no és nou, que no és nou al nostre país, que no és nou aquí a Espanya, i estem parlant doncs del tracte que reben certes sèries ficcions nacionals, que si bé és cert no gaudeixen del suport d'una gran audiència. Estem parlant del Don de Alba, aquesta proposta de Telecinco, que fa un parell de setmanes va veure com el seu horari canviava, és a dir, que no s'emetien el capítol que tocava perquè es realitzava la final de Gran Hermano. Aquesta setmana s'ha tornat a postergar per la gala de Gran Hermano també, i per tant el Regi ha demanat directament pels responsables de dirigents de les cadenes i protagonistes implicats en aquestes ficcions. No es pot maltractar una sèrie, i amb el Don de Alba, que ja de per si tenia una audiència que mica en mica anava minvant, se l'ha de cuidar molt més i respectar almenys fins que acabi la seva primera temporada. Després es veurà, però s'ha de respectar almenys fins a la primera temporada, i els dirigents de les cadenes o responsables tècnics no ho estan fent.
Exactament. Doncs des d'aquí aquest Reis de la setmana per als responsables de la cadena per aquesta mala gestió. I ara sí, amics, és hora de volar cap a Krypton, és hora de volar cap a l'estrena de la setmana, que és ni més ni menys que El Hombre de Acero.
Adiós, hijo mío. Nuestros sueños y esperanzas viajan contigo.
Le marginarán y matarán.
¿Cómo? Para ellos será un dios. ¿Y si un chico soñara con convertirse en algo distinto de lo que la sociedad tenía previsto para él? ¿Y si un chico aspirara a algo más?
Mi hijo iba en el autobús. Vio lo que hizo Clark.
Tú eres la respuesta a la pregunta de si estamos solos en el universo.
No puedo seguir fingiendo que soy tu hijo.
Eres mi hijo. Tengo que creer que te enviaron aquí por alguna razón. Y aunque te lleve el resto de tu vida, te mereces descubrir cuál es esa razón.
¿Cómo encuentras a alguien que se ha pasado la vida borrando su rastro? Para algunos, era un ángel de la guarda. Para otros, un fantasma que nunca ha encajado.
Les darás a los habitantes de la Tierra un ideal por el que luchar. Se apresurarán a seguirte, tropezarán, caerán. Pero al final, se unirán a ti en el sol. Al final, les ayudarás a lograr grandes gestas.
que tu hijo está a salvo.
¡Voy a encontrarle!
Mi padre creía que si el mundo descubría quién era yo, me rechazaría. Estaba convencido de que el mundo no estaba preparado. ¿Tú qué crees?
¿De qué es la S?
No es una S. En mi mundo significa esperanza.
Pues aquí es una S. ¿Qué te parece?
Perdona.
El hombre de acero. La nova pel·lícula de Superman que ha arribat als cinemes aquest divendres passat, dirigida per Zack Snyder i produïda per Christopher Nolan. En el seu repartiment està Henry Cavill, Amy Adams, Russell Crowe fent el pare de Superman, Kevin Costner fent el pare adoptiu de Superman, Diane Lane, Michael Shannon. En fi, un gran repartiment per una de les grans propostes de Warner per aquesta temporada, que ha tingut una gran campanya promocional, una de les millors que es recorden, i dir d'això de la productora Warner ja és dir molt, perquè realment crec que és una de les distribuïdores, productores que millor ven els seus productes a l'audiència. I com no podia ser d'una altra manera, ho ha fet amb Superman, que és tot un mite del món del cinema i del còmic. És un dels, jo crec que és el personatge de còmic més cèlebre, agradi o no agradi, jo crec que és el més cèlebre de tots, tant que la paraula Superman ja està en el nostre diccionari particular, perquè va més enllà dels àmbit del setè art o del nou art. Després de el gran mite que va ser la pel·lícula de Christopher Reeve, que va marcar un abans i un després en el món del cinema, i de la saga que va acabar amb la quarta pel·lícula, s'havia de buscar un nou Superman i no va ser gens fàcil. Tim Burton ho va intentar amb Nicolas Cage, al final el projecte no va sortir. També J.J. Abrams va firmar un guió que no va acabar sortint. Bryan Singer al final ho va aconseguir i va portar Superman Returns a la pantalla, però va ser un resultat que va tindre moltes males crítiques i no va triomfar de la manera que s'esperava. Així que després dels resultats de Superman Returns, doncs la Warner va decidir, després d'anys després, que amb el reboot a l'estil Christopher Nolan, la DC, que és la marca de còmics com la mateixa de Batman, havia de tindre un Superman d'aquell estil, aquella altura. Christopher Nolan va ser el productor i l'escollit, curiosament, va ser Zack Snyder, que és el director de pel·lícules molt arrelades al còmic, com és 300 i com és Watchmen. Una sorpresa escollir aquest director, que sobretot enfatitza molt, és un director molt visual, molt estètic i està molt concentrat, diguéssim, en la biorexia cinematogràfica, en presentar-nos davant seu una èpica molt anabolitzada, diguéssim, molt exagerada. I és el que trobem en aquesta proposta. Una proposta que ha dividit els fans o els espectadors. Hi ha gent que li agrada molt, hi ha gent que no li agrada gens, i és una llàstima, sincerament, que jo no pugui dir que estic al costat dels defensors d'aquesta pel·lícula, perquè a mi particularment aquest Hombre d'Acero a mi no m'ha convençut. No m'ha convençut perquè després d'una introducció més o menys interessant, diferent en el planeta Krypton, que recorda molt una barreja entre les cròniques de Riddick, 300 i Avatar inclús, de fet la proposta la vaig veure en 3D i és on millor llueix en aquesta introducció, protagonitzada per Russell Crowe, que està magnífic, sens dubte és el millor, crec, del repartiment, Però a partir d'aquí la pel·lícula s'enfonsa. Crec que s'enfonsa a través de voler impressionar massa l'audiència a través de una sèrie de flashbacks amb poca coherència que no ajuden gens a la història principal, que crec que intenten ser profuns i imitar a l'estil de Christopher Nolan sense realment aconseguir-ho. I la veritat és que un dels grans problemes que li trobo a aquesta pel·lícula, a part de que el guió crec que fa moltes aigües de voler ser massa impressionant, justament és això, ser massa impressionant. Perquè com ho fa per ser massa impressionant, com vull dir jo? Doncs a través d'una utilització del muntatge, d'una utilització del so, d'una utilització de la banda sonora de la pel·lícula, que s'ha volgut fer una cosa absolutament diferent a la que va fer John Williams en aquell tema mític de Superman de la pel·lícula de Christopher Reeves, i s'ha optat per una banda sonora molt operística, marca Hans Zimmer, però que és molt exagerada i que sincerament al final de la pel·lícula, sobretot després d'utilitzar-la tantes vegades, jo em vaig sentir absolutament sobresaturat de la proposta musical de la pel·lícula. Com dic, és una pel·lícula que vaig començar més o menys entretenint-me, després em vaig acabar molta indiferència per acabar-me avorrint amb una epíleg amb una llarga final molt exagerada que sincerament a mi em marejava molt i que inclús ja et dic, ja els hi dic, a mi particularment em va acabar marejant, inclús donant mal de cap. Potser sóc molt delicat, però la veritat és que no era el que jo esperava en aquesta proposta. Jo esperava una pel·lícula que m'entretingués, que em fes identificar amb els personatges. No ho vaig aconseguir, perquè Henry Cavill fa un paper correcte, els demés estan molt mal descrits, són estereotips. L'únic que llueix una mica, com trobo, és Russell Crowe. Els demés o no tenen temps, inclús el propi Russell Crowe se'l vol utilitzar més a la pel·lícula perquè sembla com que sàpiguen que és lo millor d'ella, i les seves aparicions acaben sent forçades, sense desvetllar més que l'argument. Jo, per tant, sentint un món aquesta proposta que no em va entretenir, no em va avorrir, que la vaig trobar molt espectacular, però que no em va fer ni emocionar i que més que em va donar inclús mal de cap, com dic, jo per aquesta proposta li dono un 2. I em sap molt greu dir-ho per aquesta pel·lícula que prometia molt, tenir el productor Christopher Nolan, però crec que és una mala imitació de Nolan. Nolan hi ha un, no és Zack Snyder, i des d'aquí lamento que aquesta proposta no m'hagi agradat. Espero que si aquesta proposta va bé i facin una altra de Superman, cosa que sembla que serà així, facin quelcom diferent, intentin allunyar-se d'aquesta pel·lícula que és tan exagerada, que no fa connectar amb els personatges i sobretot que intenta utilitzar el so d'una manera gairebé com si fos una música màquina, és orquestral, però realment anul·la els sentits. I crec que la pel·lícula o el cinema no ha de ser això. Si aquest és el concepte del nou cinema, jo sincerament no el compro. Per tant, un 2 per aquest El Hombre de Acero, Superman.
Doncs valoració dura per una superaposta o trencataquilles, però és en tot cas l'opinió de
sí,
Joan Boté.
Hi ha gent que li ha encantat la pel·lícula, em sembla perfecta, que la disfrutin. Jo vaig voler intentar disfrutar de la proposta i la veritat és que no vaig poder, una llàstima.
I ara és el moment d'acostar-vos, d'acostar-nos tots junts, audiència, part del programa, staff tècnic, per parlar d'aquella secció que tant hi ha el Joan, que tant detesto jo, sobretot a la seva entrada.
Bueno, com has dit, totes les opinions són...
Sí, exactament. I que es diu...
La família del Facebook.
Doncs això, la família del Facebook, secció marca de la casa de Planeta Cinema 2.0. I com sempre, i si no es fa res, recordarem com podeu participar a través de la red social Facebook. Si vosaltres teniu Facebook, lògicament, i voleu formar part de la pàgina de la comunitat del programa Planeta Cinema 2.0, és molt senzill. Només heu d'escriure al buscador del Facebook Planeta Cinema 2.0. Li doneu enter i ràpidament trobareu la nostra pàgina, la pàgina del teu programa de cine favorit, del teu programa de cine de referència de capçalera. I és aquí on avançarem els continguts dels programes que parlem cada dia, però és que també us donem l'oportunitat d'interactuar amb nosaltres, com sempre, com? Doncs molt senzill, a través de les vostres opinions i comentaris. Però és que a més hi ha un valor afegit a tot això. Esteu preguntant quin és aquest valor afegit. Home, en temps de crisi, qui no aniria a cinema gratis?
Home, jo m'estaria encantat d'anar al cinema gratis.
Cinema gratis, com? Doncs a través de les preguntes que realitza l'equip del programa a través del seu Facebook.
Ah, sí?
Els desplanetaris, els seguidors de Planeta Cinema 2.0, poden contestar bé, correctament, aquestes preguntes i entrar automàticament en el sorteig de entrades dobles per anar als cinemes gratis de dilluns a divendres. A on? Doncs als cinemes Ocina.
Ah, sí?
Amb Ocina vas gratis al cinema. Ocina i Planeta Cinema 2.0 es convertiran en els teus socis per anar per la patilla by the face al cinema de dilluns a divendres i poder gaudir doncs de moltes coses, Joan, de tecnologia, 3D, de llaminadures, refrescs, crispetes,
miam, miam.
Tot amb la millor qualitat i el millor servei amb els professionals de Ocina, que a més pots gaudir de facilitats a l'hora d'aparcar.
Ah, sí,
que també és molt important.
I tant, i tant.
Però és que a més els amics d'Ocina, mira si s'ho curren, que ara a més fan un menú familiar, un pack econòmic, perquè tota la família pugui anar al cinema gratis per la patilla by the face amb els amics de cinemes Ocina.
Ocina,
la cadena de cinemes amb cinemes dins i fora de Catalunya, que creix dia rere dia amb el servei, el millor servei com a punt de partida, com a tret d'identitat, i que ens convida aquí, a més també Mairal, a Joan Boter, a Ferran Periques, però també a tu, estimat,
a tu,
et conviden a que contestis a una de les nostres preguntes i per què no siguis el guanyador d'una de les moltes entrades dobles que el Planeta Cinema 2.0 sorteja perquè gent com tu vagi gratis al cinema. Per tant, des d'aquí, des d'anar al Planeta Cinema, gràcies Ocina, i diem gràcies Ocina!
By the face!
I després d'aquesta secció tan enèrgica, gràcies als amics de Cinemes Ocina, doncs passem a la següent secció, que també es marca de la casa. No, Joan?
Sí, però abans anem a parlar d'unes quantes informacions sobre l'estrena de la setmana, o millor dit, del mite, el que fa referència a l'estrena de la setmana. Estem parlant, lògicament, de Superman, i anem a fer unes quantes curiositats cinèfiles. Sobre què, Ferran? Sobre Superman, així que endavant!
El hombre de acero. Aquesta entrada clàssica dels grans, grans, grans productes, però sobretot dels que, com bé diem, marquen un abans i un després.
Sí.
Aquestes melodies inconfonibles que ens presenten Superman, un clàssic de tota la vida que segueix funcionant a dia d'avui i que seguirà funcionant al llarg dels anys, perquè no s'ha oblidat aquesta figura del principal superheroi de tots els temps. I dit això, com sempre, aquestes grans llegendes, doncs, generen doncs rumors o tot tipus d'especulacions o també informacions envers aquesta gran figura d'aquest gran superheroi que és Superman. I avui un altre Superman d'aquest programa, que és el mestre Joan Boter, ens farà 5 cèntims d'algunes informacions que li han arribat sobre aquest gran superheroi.
Doncs parlarem una mica de curiositat sobre la pel·lícula original, del qual hem sentit la banda sonora de John Williams, que és un autèntic mestre, creador d'altres bandes sonores com la d'Indiana Jones o Star Wars. Bé, és un geni del cinema. Jo crec que totes les músiques de John Williams, o moltes d'elles, són reconeixibles, com és aquesta banda sonora de Superman, que no ens en pararem mai de sentir. Bé, sense comentaris, Però volem destacar unes quantes curiositats sobre la pel·lícula Superman, la primera que va fer dirigir Richard Donner i que va ser protagonitzada per Christopher Reeve. El paper de Superman, en principi, no era per Christopher Reeve, perquè encara no es coneixia Christopher Reeve, sinó era per Robert Redford. Robert Redford podia haver sigut Superman, però aquest va declinar l'oferta dels productors i aquests van tindre que buscar altres opcions per interpretar el rol de Superman. I va haver una bogeria de càstings, de tothom volia ser Superman, no m'estranya, per altra banda, i tant va ser el furor per trobar l'actor ideal que l'esposa del director, Richard Donner, inclús va convèncer el seu dentista perquè anés al càsting a fer-se Superman. Però no, el que van agafar, com tots sabeu, va ser Christopher Reeve, que va fer una audició de Superman que, en principi, doncs, va agradar, però tampoc va cridar l'atenció als productors de la pel·lícula. Va ser realment quan el vam veure pentinat, com a Clark Kent, amb aquelles ulleres i amb aquell pentinat, amb aquella clenxa del mig, amb cara de bon nano, que vam veure: aquest noi és Superman, aquest noi té que ser Superman. Una de les raons que va fer que Christopher Reeve doncs aconseguís aquest paper van ser les seves característiques físiques. Igual que el personatge del còmic, ell media 1,94, no era baixet precisament, i a sobre tenia els ulls blaus. L'únic detall va ser el cabell, que ell era ros i es va tenir que tenyir-lo de ros. Per aconseguir la musculatura del personatge, doncs Christopher Reeve va sofrir un règim culturista que va ser supervisat per David Prowse, aquest home que va interpretar o estava sota la màscara de Darth Vader a la trilogia original de Star Wars. Una pel·lícula que al final va acabar dirigint Richard Donner, però que al final doncs podia haver estat dirigida pel propi Steven Spielberg. Sí, sí, però els productors al principi doncs volien veure com anava aquella pel·lícula de peixos que volia fer, com anomenaven a Hollywood, que va ser el seu gran hit, que va ser Tiburón, i al final el sou de diguéssim el Steven Spielberg era tan desorbitat després del gran èxit de Tiburón que van dir que millor contratar a algú com Richard Donner, que no els hi costaria tants diners com el que va costar realment la intervenció de Marlon Brando. Que Marlon Brando, la veritat és que era una persona bastant especialeta. Era un gran actor, però era una persona bastant especial. Mira, Ferran, el mateix director Richard Donner li va preguntar a Francis Ford Coppola, que és el director del Padrino, que com era treballar amb Marlon Brando, i li va dir que no li agradava molt treballar. Així que van ser les paraules, cosa que no diu gaire,
no diu massa en favor
de Marlon Brando,
eh?
Que la veritat el primer dia de rodatge va suggerir que gravessin fins i tot els assajos, i va dir: quién sabe, dijo, podíamos tener suerte. La primera toma que per lo vist va fer Marlon Brando, que interpreta el personatge del pare de Superman, que aquí la nova és Russell Crowe, va fer un speech tan al·lucinant que va deixar tot el set en silenci, i va ser la toma utilitzada per la pel·lícula. És a dir, que era algú especialet, però realment Marlon Brando era una persona que tenia un talent innat. Però era molt particular, perquè tot l'equip doncs tenia por de les excentricitats de Marlon Brando. Richard Donner i el director doncs estaven preocupats, perquè Brando havia arribat als estudis d'Inglaterra amb una grip i absolutament cansat, i criticava el traje que tenia que portar a la pel·lícula. Un dia li va dir al director Richard Donner, li van dir a ell que es volia retirar aviat. Deia que només volia gravar 12 dies i per cada dia li havien de donar $250,000. Gairebé res. Donner es va quedar de pedra i va dir: bueno, ets Marlon Brando, com et puc dir que no? I Marlon Brando va dir: bueno, doncs et faré un dia extra gratis. En fi, Marlon Brando, tot un personatge, però un gran actor del món del cinema. I moltes d'aquestes curiositats segurament en parlarem més abastament, perquè hi ha molt material, sobre el món de Superman. Però ara crec que és moment de parlar de més informacions, que perquè què tenim, Ferran Periques?
Doncs home, ara tenim, hem de ser fidels a la línia, al guió de Planeta Cinema, que ens diu i que ens proposa de fer un viatge, doncs, a aquell racó que ens agrada tant a l'equip del nostre programa, on deixem descansar anar una estona a aquell indret, a aquell racó que es diu l'indret de les sèries. I ara sí, després d'aquesta melodia de Juego de Tronos que hem deixat respirar per poder degustar i alhora descansar, fer-vos descansar una miqueta, no s'aturar-vos.
Jo que parlo massa.
Tant Joan que parla força. Però en tot cas ja som aquí, a l'indret de les sèries. I avui pensarà Joan, què ho podem oferir? Què podem oferir avui? Jo crec que és interessant conèixer una mica una de les, què farà o quin és el plan inicial estratègic d'una cadena de televisió com és Telecinco. Que
ja hem fotut la pollita unimíssim abans.
Bé, bueno, com tu vulguis, però sí. Coneixerem una mica quin és el pla estratègic, per dir-ho així, de la sèrie de cadena Telecinco, de cara sobretot a l'estiu, que sempre és interessant veure,
doncs sí,
les graelles, no? Com queden les graelles de les diferents cadenes a l'estiu. Per tant, podem dir, a dia d'avui aquí a Planeta Cinema 2.0, que Telecinco té previst emetre a l'estiu la nova temporada de Fràgiles, la sèrie protagonitzada per Santi Millán sobre un terapeuta emocional.
Sí, que ja van emetre l'estiu passat.
Correcte.
Jo, doncs, el que no entenc és per aquesta sèrie, jo crec que podria funcionar, diguéssim, no només a l'estiu, sinó a fora d'horari estival.
Això ja no ho sé, no ho sé, però sembla ser que els responsables de Cadena Telecinco entenen que pot trobar la seva franja interessant o captar audiència fent-ho a l'estiu. Per tant, trobarem la segona temporada de la sèrie Fràgiles, de Santi Millán. També podrem veure, podem observar la T-Movie sobre el biòpic de Mario Conde, que està protagonitzada per Daniel Grao, que vam tenir aquí a Planeta Cinema 2.0, i també la recuperada Inocentes, una sèrie inspirada en el crim del Càcer. A la vegada que la cadena de Telecinco també apostarà per reposicions de La Noche de Mota, lògicament, sempre és un tipus de proposta que agrada, una proposta estival per captar atenció a través de la comèdia, i Esposa 2, que és aquelles, les noves matrimoniades, no? Una mica
vale.
Les escenes de matrimoni portades a Telecinco i recuperant aquella essència de primer escenes de matrimoni. És aquesta la idea una mica que té Telecinco, que ja està estudiant una mica les peces amb les que composarà el seu prime time a partir de juliol. De moment, els plans de la cadena Mediaset, doncs, com hem dit, és programar la nova temporada de Fràgiles, que es preveu que sigui, que vegi la llum els dimarts. Fràgiles seria els dimarts. Volen estrenar el dijous la TV Movie sobre Mario Conde i recuperar també Inocentes, a la vegada que tornaran les reposicions de La Noche de José Mota els diumenges, semblaria, segons ha pogut anunciar Vanitatis, no? És a dir, que La Noche de José Mota seria ja directament pels diumenges. A més, això és, a tot aquest elenco de sèries que hem comentat, es sumaria també l'estrena a partir del 8 de juliol, d'Esposa 2, la nova tira diària de, com hem dit, l'estil escenes de matrimoni, doncs que costa que comptarà amb nombrosos rostres coneguts de l'univers Sálvame, com ja doncs hem pogut copsar a través de portals digitals com és, per exemple, Vertele, que es fan eco d'aquestes participacions. I és que durant, hem de recordar, Joan, que durant el període estival, doncs les cadenes dibuixen una graella de poc pressupost,
sí,
degut a, doncs, la baixada de consum que hi ha, com és lògic, perquè la gent també se'n va de vacances i desconnecta o decideix
sempre
fer altres plans.
Així.
Sempre ha estat així i ho seguirà sent. Per tant, això es tradueix en una escassa inversió publicitària, per tant, doncs, les cadenes opten per rebaixar els seus costos col·locant aquelles sèries, diguéssim, de menor pressupost a la graella d'estiu.
Tot i que també s'és de dir que cada vegada les graelles de normals, diguéssim, s'assemblen més a l'estiu, plenes de reposicions.
Sí, és el que té la crisi.
És el que té.
Sí. Dit això, davant d'aquesta situació, Telecinco doncs, ha decidit rescatar alguns dels seus productes de cara a juliol i agost. Per tant, l'espai que ha deixat Gran Hermanos dijous doncs s'emetrà diferents minissèries com doncs això, la TV Movie Inocentes, que ja es va emetre el 2010, que era aquella minissèrie dirigida per Daniel Capersol i que comptava doncs, entre altres, amb Aura Garrido, Lucía Ramos i Michelle Jané, entre les cares més conegudes, i que doncs parla d'una història de tres adolescents doncs, que van ser segrestades el dia del seu aniversari per ser després violades, torturades i finalment assassinades. Un guió molt dur, una proposta dura basada en el crim del Càcer i que bé, doncs deixarà certament un gust agradós aquesta proposta molt dura,
bastant
molt dura, que adapta Daniel Carpersoro, la direcció, el director de la minissèrie també El Castigo o de recentment estrenada Combustión. Dit això, també veurem a Daniel Grau interpretant magníficament a Mario Conde, que és una proposta que portava ja diversos mesos guardada en el calaix, com moltes altres ha fet Telecinco.
Crec que inclús anys, perquè Mario Conde deien que no volia que s'emitís perquè es volia presentar a les eleccions i que deien que havia bloquejat d'alguna manera l'emissió, que diuen les males llengües. Però inclús bé, el propi Daniel Grau per Twitter ha posat en esment també de que el seu enfadament una mica per aquesta situació.
Dit això, com hem dit, també apareixerà Fràgiles, la graella, els dimarts, ocuparà l'espai que actualment ocupa El Don de Alba, la sèrie interpretada per Patricia Montero, que acabarà, sembla ser, aquesta primera i sembla ser última temporada a primers de juliol.
A priori, perquè no se sap
a
què
priori, passarà. Perquè bé, com hem dit abans, no se sap què ha passat una mica i s'ha jugat amb aquesta sèrie i s'ha castigat, també perquè no dir la qualitat d'aquesta sèrie, amb aquestes anades i vingudes i quedant sempre a l'ombra de producte estrella en aquestes dates de Telecinco, que ha estat Gran Hermano, s'ha demostrat amb l'aposta clara
però
per aquest format.
A mi no em val que una sèrie tingui 9% i un altre producte tingui un 1% molt més elevat, perquè hi ha un 9% que s'ha de respectar. Un de televidents que s'ha de respectar. I també de les persones que han fet la sèrie. Totes les sèries han de tindre el seu tracte, no han de rebre cap ficció a dintre el seu maltracte, sigui quina sigui, sigui el recolzament que tingui. No,
totalment d'acord. Dit això, Fràgiles, com hem dit, aquesta segona temporada amb Santi Millán, protagonitzada per Santi Millán, comptarà amb molts cameos, participacions de rostres molt coneguts a nivell televisiu, i les novetats per aquesta segona temporada són la participació de cameos des de Juanjo Artero, Patricia Vico, Malena Alterio, Miguel Rellán, Almudena Cid, Elena Ballesteros, però és que també hi ha Antonio Molero, Paco Marín, Cristina Castaño, entre altres. És a dir, rostres molt coneguts de la pantalla que participaran juntament amb Santi Millán d'aquest Fràgiles, una sèrie basada en aquest fisioterapeuta de les emocions, que veurem si aconsegueix captar més l'atenció que la primera temporada, on sembla ser no va captar o no va tenir tot el seguiment que esperaven els responsables de la cadena. I finalment, doncs, per la dosi d'humor necessària en aquests temps de crisi, que sempre és una cosa a destacar, doncs l'humor amb la nit de José Mota, per aixecar l'ànim de la gent els diumenges, amb aquell dia tradicional d'humor que oferia Aïda fins fa ben poc, i que per tant servirà als responsables de Telecinco per tastar una mica, per comprovar l'eficàcia del programa en aquest dia, després dels seus regulars, les seves dades regulars en els dijous. Per tant, haurem de veure aquesta adaptació de José Mota els diumenges i veure l'acollida que té per part de l'audiència en un dia, doncs, que convida a estar a casa i a veure, doncs, una comèdia.
I també tinc una exclusiva, Ferran, perquè tu què fas el dia 6 i el dia 7 de juliol?
Doncs em sembla que tinc alguna cosa a fer, em sembla que estic força ocupat, però per què ho dius?
No ho sé, perquè és, crec, una informació amb la que no és de cinema i no és de sèries, però que crec que és una informació que pot interessar als nostres oients, perquè és una proposta de teatre molt interessant.
Doncs escolta, és interpretació, per tant ens en fem eco. De què es tracta? És la pregunta.
Es tracta d'Insomnicis, és la pròxima obra del gran director Bertus Companyó i Aló, que s'estrena a Granollers el pròxim dissabte, dia 6 de juliol, i i podeu tindre una altra oportunitat per veure aquesta obra el dia 7 de juliol a Montornès, al Centre Cultural del Polígon.
Hem de dir que la proposta del dia 6, dissabte 6, a Granollers, és al Teatre de Ponent.
Correcte.
Teatre Ponent, és a dir, Insomnicis, és la nova obra del gran director vallesà Bertus Companyó Galó, que compta, doncs, amb 6 actors, 3 actors i 3 actrius, en aquesta nova proposta que segurament no deixarà, amb tota seguretat no deixarà a ningú indiferent, i que estrena el dissabte dia 6 al Teatre de Ponent i que repeteix també el dia 7 al teatre, al nou teatre Auditori de Montornès del Vallès.
És a dir que el dissabte a les 7:30 és quan a Ponent podeu disfrutar d'aquesta obra que es diu Insomnicis.
Estrena d'Insomnicis, aquesta proposta de Bertus Companyó, el gran director vallesà, i que d'aquí, des de Planeta Cinema 2.0, us volem convidar a que pugueu fer un tastet d'aquesta gran obra que de ben segur us farà riure, us farà plorar, us farà saltar de la cadira, però sobretot, i el més important, us farà pensar i sortireu de la sala de teatre, del teatre, amb completament les vísceres remogudes. I crec que això és el més important i és el que ha de fer una obra de teatre. Per tant, Insomnicis de Bertus Companyó, dissabte, dia 6, a les
7:30,
al Teatre Ponent de Granollers, i diumenge, dia 7,
a les 9:30, a Montornès del Vallès.
Teatre Auditori de Montornès del Vallès, Insomnicis. Esteu convidats des d'aquí. Si dieu que veniu de Planeta Cinema 2.0, us rebran amb els braços oberts.
Clar que sí.
I dit això, i parlant de braços, us hem d'enviar una forta abraçada de l'equip del programa, que com sempre sabeu està composat per David Mairal, el gran David Mairal, què faríem sense ell al timó de la nau, amb Joan Boter a la direcció i locució, i amb un redactor, i participant, acompanyant d'aquesta nau de luxe, Ferran Periques, que us diuen, us desitgen que passeu un molt bon cap de setmana, però us conviden a veure Insomnicis, de Bertus Companyó, i acudir a la nova cita amb el món del cinema, que com bé sabeu serà quan?
Doncs la setmana que ve a Planeta Cinema 2.0.
El teu programa de cine al 94.4 FM de Ràdio Vallromanes.
El pròxim dijous de 7 a 8. Fins la setmana que ve, planetaris, i aneu al cine, i aneu a veure Insomnicis.
Adeu, adeu, bon cap de setmana.